La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Aixa Miró.
6 minuts i mig que passen de les 5 de la tarda, ja ho sé, em direu pesat, però ho repetiré tant com calgui, que m'encanten els dijous perquè veu un dels somriures més macos i més nostrats de Catalunya i del panorama català. Aixa Miró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
T'ha agradat això, no?
Home, m'ha encantat. M'estic posant vermella.
És veritat. El que és veritat, és veritat. I ja està.
Escolta'm, doncs res, mira, aquí feliç d'estar aquí compartint una tarda més amb tu.
Que bé.
Bé, començarem un espai una mica especial avui, eh?
Sí?
Avui parlarem d'accions solidàries i sostenibles que ajuden a millorar la vida de moltes persones. I com sempre es diu, no?, les coses que es produeixen amb grans canvis comencen, no?, d'una forma molt petita per accelerar-se i convertir-se en un moviment que arrossega i transforma el món. I per parlar de tot això, tenim un home imparable que es presenta amb aquesta música.
Un clàssic, eh?
Sí, eh? Molt bé.
M'agrada molt.
Aquest Simple Love, que, bueno, estimació... Però heu de veure el vídeo, perquè el videoclip és
formidable.
És formidable. A mi, a més, fa pensar, surten nota d'aquests animals tancats a les granges, no?, i com donar aquesta nova vida als éssers que necessiten una altra vida.
Clar. I tant, i tant. Va, qui ens presentes avui?
Us presento, doncs, el Joan Marc de Miquel, membre de la xarxa d'experts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Ell és un home, ja ho veureu, té una sabidoria i una saviesa que arrossega. Mm. Molt bona tarda, Joan Marc, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Escolta una coseta, avui parlarem d'un projecte que és preciós, que es diu Les Neveres Solidàries. Com neix aquest projecte?
Aquest és un projecte que va començar el 2013 a Galdacao, de la mà d'un basc, que és Álvaro Saiz, que un dia va veure com transportaven aliments des d'un mercat, des d'un súper, i una senyora esperant que no es tiressin a les escombraries, i els hi va demanar, i van dir que no podien, que era una donació, podien tenir problemes, i que agafés el menjar un cop llancessin. Mm-hmm. Ara Álvaro va anar i va dir, escolta, això no pot ser. Hauríeu de posar un contenidor per a aquests aliments, si pot ser refrigerat, i va dir, això és una nevera. I va posar una nevera al costat del seu banc dels aliments, que està a Galdacao, perquè la gent pogués deixar, i el petit comerç també, i tothom pogués agafar aliments.
Perquè, Joan Marc, tirem molt menjar, no?
Tirem moltíssim menjar. Tirem tant menjar a Catalunya com 262.000 tones cada any. És a dir, 51.000 elefants africans.
Mare de Déu.
Quina passada.
Mare.
I llavors, clar, va començar, aquest va ser l'inici de les neveres solidàries. I com funcionen les neveres solidàries?
Les neveres solidàries funcionen, cadascuna funciona una miqueta diferent. És a dir, el primer que s'ha de fer és buscar una entitat que vulgui tenir la nevera, o un mercat, o una universitat, jo dic, llocs que en tenien, eh? Mm. Un col·legi major, i llavors busques una sèrie de voluntaris i fas una difusió pel barri d'aquest projecte, tant als minoristes com a la gent del barri. Un cop tens això, es fa una formació, que normalment la faig jo aquí a Catalunya, als voluntaris, de com ja s'ha de gestionar aquesta nevera, com cada quan s'ha de mirar temperatura, caducitats, higiene, etc. I es fa una inauguració. Llavors ja, a partir d'aquí, la gent comença a deixar, a abandonar aliments a dins de la nevera, és un abandonament d'aliments, no és una donació, i qualsevol persona es pot agafar. La nevera és solidària amb els aliments. Val? I té tres objectius. El primer és sorprendre. Què fa la nevera aquí? Llavors fem reunions i fem explicacions a la gent de la magnitud de la tragèdia del malbaratament alimentari des del punt de vista social, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista mediambiental. I, comença a funcionar per si sola. Vull dir, cada cop... Ara a Catalunya ja tenim... hem inaugurat 10 neveres solidàries, de les quals funcionen 8, perquè una es va tancar i l'altra està reubicant-se, i funcionen a mar de bé. És a dir, no tenen cap problema.
Perquè, Joan Marc, ens deies, el primer que fa la gent quan les veu és sorprendre's.
Sí.
Quines reaccions rebeu?
La reacció és... clar, ho hem explicat abans, no? I la gent diu, però per què? Diu, i expliquem. Es malbaraten molts aliments, molts. Després també és important un altre objectiu que té, que per mi és fonamental, és la confidencialitat. No saps si estàs deixant o estàs agafant. Hi ha molta gent que està molt pillada i que o no sap demanar o li fa vergonya demanar i estàs deixant o estàs agafant, ningú no ho sap. Totalment confidencial. I després, a part d'això, els quilos que es poden salvar.
Clar,
Que això és la part potser menys important, però sobretot és la confidencialitat i després motivar la gent perquè no malbarati tants aliments.
Això suposa, no?, doncs fer aquest ressò, aquesta conscienciació a tot un barri, a tot una això, no? I qui vigila, diguem-ne, el funcionament de la nevera? Per qui s'encarrega? Hi ha una persona d'aquestes entitats que s'hauria d'encarregar o és una cosa rotativa o com funciona?
És una feina entre voluntaris.
Val.
Una feina que es reparteixen, al final es controla per 3 minuts al dia per mirar temperatura, per mirar higiene, per mirar caducitats o aliments que no poden entrar a la nevera, perquè hi ha un manual, hi ha una guia per saber què és el que no es pot entrar, d'acord? I llavors, de forma rotatòria. I aquí, per exemple, com a cosa curiosa, diré que a la Seu d'Urgell, la nevera solidària, els voluntaris són, a més, beneficiaris de la pròpia nevera.
Ah, molt bé.
D'acord? Llavors, el seu interès és fonamental perquè funcioni bé. La de Manlleu, la que està reubicant-se, les voluntàries era l'Associació de Dones Magrebines de Manlleu, amb la qual es visibilitzaven.
Clar.
Al final, al voltant de les neveres es creen projectes també molt interessants. Per exemple, la del Clot, es va crear un menjador per a gent sense sostre, que està gestionat per persones amb disminució psíquica, i el que sobra va a la nevera del Clot.
És com fer un pont, no?, entre, no?, el que necessita i el que no necessita, no?, o el que li dona l'aliment, no?, i per tant és... I d'una forma que, com dius, no?, que no té visibilitat, que no, la persona no se la...
No s'estigmatitza.
No s'estigmatitza. Està molt bé. I quin futur té aquest projecte? Aniran creixent? Hi ha més demandes?
Jo vaig descobrir la nevera solidària en unes conferències que es feien a l'Hospital de Sant Pau, i quan vaig sentir l'Àlvaro que estava explicant la seva nevera, vaig dir, fantàstic. I llavors, després vaig seure al seu costat, provocant, i em va dir, hola, jo soy Álvaro de la nevera solidària, diu, jo soy Juan Marcos i soy tu policia. Diu, com dius? Soc inspector de sanitat. Diu, ostres! I li vas dir, tu ets de Bilbao, però jo soc més burro que tu i posaré més neveres que la resta d'Espanya. I de moment, a Espanya hi ha 31 i aquí portem 10.
Està molt bé.
Val? I acabem d'inaugurar una, la segona a Sant Cugat, ara tenim previst obrir una altra a Rubí, també volen una a Cardedeu, i al barri de la Salut de Barcelona també estan mirant de buscar voluntaris, etc. Vull dir que té molt recorregut.
Què han de fer els ciutadans si volen obrir posar un espai, una nevera? Què han de fer? Necessiten uns mínims? Què necessiten?
No, necessiten primer un espai. De fet, la primera nevera que es va crear està al carrer. I els que la gestionen són els propis usuaris. I llavors, de tant en tant, piquen la porta davant dels aliments de l'Àlvaro i diuen, escolta, he tirat un parell de coses que estava malbé. O deixa'm un drap que la vull netejar. Val? Però en general el que es crea a través d'una sèrie de voluntaris que estan en una entitat i simplement demanen a la xarxa, perquè és una xarxa de neveres,
el
que han buscat, i escolta, vull posar una nevera solidària on? A Catalunya, a Juan Marcos. Me l'envien a mi. Llavors aquí comencem la història. Llavors, què fem? Fem la difusió a nivell de minoristes, a nivell de gent del barri, busquem la nevera, que normalment la regalen per internet, però són neveres normals i corrents, eh? I, bueno, la gent comença a deixar aliments. No tots els aliments es poden deixar. De fet...
Quins sí, quins no?
Per exemple, la carn picada, o sigui, la carn crua no es pot deixar, el peix cru tampoc.
Tot està cuinat.
Salses a base d'ou, tampoc. Però plats preparats sí. És a dir, a part d'això, qualsevol cosa... cada nevera té un vinil I la primera norma és no deixis res que tu no menjaries.
Bona.
I l'última és, si tens al·lèrgies, oblida't de nosaltres. No podem garantir que no hi hagi cap traçabilitat. Amb el Departament de Salut, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, vam fer un manual per instal·lar neveres solidàries.
Ah, vale.
Val? És a dir, el Departament té la política de gestió del coneixement, en el que, amb una petició d'un membre de l'agència, es crea un grup de gent i es fa un producte sobre un problema que tenim.
Clar.
Llavors van fer un manual per instal·lar la nevera des del punt de vista burocràtic, tècnic i sanitari.
Està molt bé. Tots els fronts coberts i, per tant, poden tirar endavant. Val, fa unes quantes setmanes celebràvem i vam estar junts, per això està aquí el Joan Marc, ens vam trobar en un acte sobre el tema de, no, per celebrar el dia contra el malbaratament dels aliments.
Sí.
I va haver un sopar que el sopar va estar fet amb coses que normalment estaven, ja les deixen, o sigui, són, que tenen aquell punt de caducitat que és un dia, no?
Per demostrar la importància, no? Sí. De què es pot fer.
I llavors volíem... això, ell està ara treballant, no, el Joan Marc, amb la llei contra el malbaratament. Com està tot això, Joan Marc?
Bé, la llei nacional, la llei catalana es va aprovar el 2020 i ara estem esperant a veure la proposta de llei de la llei espanyola, que de moment encara té algunes mancances, hem fet algunes al·legacions i ara està en estudi. Estem esperant a veure que els grups polítics es manifestin. Perquè, d'entrada, el primer punt, que és la prevenció, no ho contempla. Que és fonamental fer la prevenció. No es tracta de donar aliments, es tracta d'evitar que es malbaratin aliments.
Suposo que també faltaria una mica, no?, de formar, no?, de que la gent sàpiga, no?, què pot tirar, què no pot tirar. O sigui, una mica de la prèvia, no?, una sensibilització abans.
És que els aliments han perdut molt valor. Jo sempre ho he dit, quan al Parlament vaig ser ponent de la llei, em van preguntar, per què es malbarata tant els aliments? Diu, doncs mira, perquè els aliments han perdut valor. Quan eren petits, què hi havia per berenar? Pa i xocolata. I si no, pa i xocolata. I si el dia havia de festa, una galeta amb codony. Ara hi ha frosquis, frisquis, frusquis, de tots colors, de tots tipus. Aquest ha caducat, aquest no m'agrada, aquest no està de moda. I ho multipliques pels pisos que hi ha a Barcelona o al món i fas una platja de grans de sorra.
Jo encara li vull fer dues preguntes al Juan Marcos, que avui ens acompanya a la caravana amb l'Aixa Miró, i és preguntar-li per quin dia... Clar, en Juan Marcos, quan ara arribava a la caravana, em deia, jo ja estic jubilat, quin dia dius, jo vull dedicar la meva jubilació a ajudar la resta?
Abans de jubilar-me, evidentment. És a dir, jo vaig començar el departament a interessar-me per temes de malbaratament alimentari i al final, bueno, al final no, vull dir, de seguida el departament es va donar compte que era important i es va alinear amb mi. I llavors em va deixar fer coses que abans feia d'estranquis, val? Perquè ja portes tants anys, al final pots fer una mica del que vols. Que em perdoni la Carmen Cabeza.
I la segona és, ara ens deies, jo soy de Bilbao i jo ja sé que la gent de Bilbao nace donde le sale de ahí abajo, eh? Però... I aquest català?
D'on sóc jo?
D'on l'has tret, aquest català?
No, jo no sóc de Bilbao.
Ah, val.
No.
Vientes, jo sóc de Bilbao, dic.
No, no,
però
no.
Si vem un català a la Garrotxa.
A l'Àlvaro Sáenz li va dir, tu ets de Bilbao, jo sóc més burro que tu.
Vale.
Escolta, explica'ns, ara m'explicava abans del programa, doncs, que havíem fet un dinar. Com anava això? És que m'ha fet unes xifres que he quedat així estorada. Dic, això ho has d'explicar, perquè ja m'he perdut.
Sí, no, de tant en quant, amb la plataforma Aprofitem els Aliments, de la mà de Gavi i Susana, que són unes persones que hauríeu de convidar aquí un dia d'aquests.
Ah, doncs ja els hi convidarem.
I es fan dinars d'aprofitament. Llavors, què es fa? Es fa una espigolada pels camps propers, es fa una espigolada pels mercats o pels minoristes, i amb tot allò que recupera es fa un àpat per... Hem fet per 1.000 persones, hem fet l'altre dia per 400 persones, hem fet uns quants d'aquests, amb voluntaris i amb cuiners de renom. La de Parellada va estar amb la de 1.000 persones, per exemple. Val? I l'altre dia vam estar a Lleida, que es va volcar absolutament, a Lleida, fantàstic, 60 voluntaris, des de les 8 del matí, que feia rasca al principi, però després ja es va millorar, i es van salvar un total de 853,9 quilos de fruita i verdura, i a la qual suposa que es van estalviar 972 quilos de diòxid de carboni, la petjada hídrica, és a dir, quanta aigua es va salvar, perquè l'aigua es fa servir per créixer això, no? Són 60.700 litros, val? Una ocupació de terra de 797 metres quadrats, i es van salvar 1.225 euros que s'haguessin llançat a les escombreries.
Clar, si penséssim tot això, jo crec que seríem molt més responsables amb nosaltres mateixos i amb el planeta.
I tant. I sobretot això miraríem abans de tirar qualsevol cosa, pensar amb el, no, amb aquest estalvi que estaves parlant tu i del que es pot aprofitar, no?
Joan Mar de Miquel, membre de la xarxa d'experts de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la caravana.
A vosaltres.
Aixa.
Un plaer, com sempre.
Brutal. Gràcies. Ens acomiadem amb aquesta cançó que ens duia avui el convidat, eh? Brutal, també.
Radio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Radio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Un dia més ens acostarem avui al món de la literatura, però destinada als més joves de casa. Parlarem de Els nens de l'aigua, un llibre de l'autora francesa, ciutadana del Canadà, Angèle Delannoy.
L'aigua literària.
Els nens de l'aigua és un llibre deliciós que ens convida a fer un passeig per 12 països del món, des de Rússia fins al Brasil, passant, atenció, per Catalunya. I ho fa de la mà d'uns nens i nenes que, amb les seves paraules i colors, descriuen a la seva manera el que representa l'aigua en la vida quotidiana de cadascun d'aquells països. Imagineu els contrastos i les sensacions que hi podem trobar, el que pot explicar de l'aigua un nen d'aquí, per exemple, en contraposició al que hi dirà un infant de l'Àfrica Central. Es tracta d'una visió realista d'un dels temes que més preocupa la nostra societat i que té com a missió ressaltar la importància de l'aigua a la nostra vida i en la de cadascun d'aquests infants. Hi ha una frase en la que coincideixen tots i que, a més, té molt a veure amb aquests nostres espais diaris. Tots ells diuen: l'aigua és la vida, i ho fan en les seves llengües respectives. Recordeu, Els nens de l'aigua, un llibre d'Àngel Delannoy i que podeu trobar en català, publicat per Editorial Vitel·la.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar. A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 per concertar la teva cita. També tenim ergodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes.
Sentir-se bé, amb Montserrat Llares.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 5 de la tarda i un dia més, un dijous més i una setmana més que tenim amb nosaltres a la caravana Montserrat Llares. Ella és coach, psicoterapeuta, facilitadora en memòria cel·lular, programació neurolingüística i hipnosi. Montse Llares, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui ens volies parlar d'addiccions. Per què d'addiccions, avui?
Bueno, porque es la sucesión continua, o sea, es el proceso de sucesión a los miedos, a los cambios, a la ansiedad, ¿no? Las adicciones nos provocan todo eso. Nos provocan miedo, nos provocan estrés y nos provocan un deseo de cambio, ¿no?
¿A qué son más adictas? ¿A qué acostumem a ser adictas?
Bueno, hay tres tipos de adicciones. O sea, si entendemos que la adicción nos produce un bienestar, nos produce un alivio, un placer, pues somos adictos a actividades, a conductas o a sustancias.
Wow. Posa'm un exemple de cadascuna.
Vale.
Per entendre un millor,
Sustancias pueden ser legales o ilegales. Puedo ser adicto al café, puedo ser adicto al azúcar, al pan, puedo ser adicto a la marihuana, a la heroína, a otras cosas, ¿no? De actividades, yo puedo ser adicto al trabajo, puedo ser adicto a las compras, puedo ser adicto a hacer spinning, ¿vale? Y a las conductas. Pues por los pensamientos repetitivos que se producen, ¿no? Por ejemplo, somos muy adictos a pensar que si algo puede pasar mal, va a pasar lo peor que te pueda pasar.
Vale. Ser adicta a las compras, ser adicta a la cocaína, o ser adicta a ser negatiu en els pensaments, és negatiu de la mateixa manera? És a dir, totes les addiccions funcionen igual?
No és lo mismo. A ver... a la larga puede ser que sí, ¿no? Porque si yo tomo cafés para estar más despierto, para estar más activo, porque me falta esa energía, a la larga pues voy a provocar un problema en la salud. Evidentemente no es lo mismo tener un problema de salud de diabetes porque consumo mucho azúcar que ser un cocainómano, ¿vale? Pero a la larga sí, si yo compro compulsivamente y arruino a mi familia, o soy un ludópata, pues las consecuencias van a ser graves, ¿no?
Andrea, som adictes també a conductes. ¿Som adictes al drama, per exemple, Montse?
Somos muy adictos al drama, ¿vale? Porque al final el drama es la representación que hacemos de nuestra vida, ¿no? O sea, si cogemos la definición de drama, decimos que es una obra literaria escrita para ser representada. Y entonces, eso es lo que representamos en nuestra vida, aquella idea, aquella percepción que hemos creado de la autoimagen, de quiénes somos.
Clar. ¿Per què ens costa tant no només reconèixer que som addictes a alguna cosa, sinó, a més, demanar ajuda?
Vale, porque cuando... Primero, es verdad que eso, que lo que más cuesta es... reconocer que estás apegado mucho a alguien, ya sea también una pareja. O sea, cuando hablamos de comportamientos, estamos hablando de gente que se apega a la angustia, a la pareja, y dices, ¿pero por qué estás con esta persona si la relación no es fructífera? Porque yo estoy enganchadísimo a que a revivir una situación que...
Dependencia emocional, ¿no?
Sí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál era la pregunta?
No, te preguntaba si que por qué nos cuesta tanto reconocer nuestra propia adicción, pero sobre todo pedir ayuda, no solo a los familiares que también, sino acudir a un profesional.
Vale, porque representa nuestra, estamos hablando de identidad y representa ser vulnerables. Si yo me siento débil porque tengo una adicción, porque eso, o sea, no es la adicción en sí. Si yo no puedo dejar de comer chocolate y yo sé que no puedo dejar de comer chocolate, eso me está doliendo porque estoy enganchado y me estoy diciendo a mí misma qué débil eres, no eres capaz de dejar el bote de nocilla.
Ens amarguem molt, no?
Muchísimo.
O sigui, No ens amarguem. Aniré a buscar un altre verb que crec que expressa el millor que et vull preguntar. El pitjor de nosaltres és que ens autoboicotegem?
Sí, però tiene una intenció positiva, ¿vale? Y es mantener esa identidad. Esa identidad que nos hemos creado, la vamos a mantener porque nos está dando beneficios. Entonces, y nos está dando beneficios de seguridad, nos está dando beneficios de muchas formas que, como no tomamos conciencia de ello, pues no nos damos cuenta. Pero nos produce muchos beneficios.
Et preguntava abans quines eren les addiccions que més podem trobar a la societat, no? Deixa'm canviar-te la societat per la consulta. Quines són les addiccions que més es troben en consulta?
Vale, yo personalmente lo que más trabajo, a ver, independientemente de lo que uno cree que a lo que está enganchado, surgen otras cosas, surgen del inconsciente pues diferentes cosas. Hay personas que vienen para dejar de fumar, pero resulta que antes tienen que resolver un duelo, ¿vale? Porque, como me decías tú al principio, o sea, si yo tengo mucho nerviosismo, si yo tengo mucho estrés, ¿de dónde surge ese estrés? Si yo no lo cambio, si yo no cambio ese nerviosismo que tiene otro origen diferente, la consecuencia es el tabaco, porque el pensamiento inicial me lleva a una conducta sustitutiva, no compensatoria.
Ara parlarem del tabac, que saps que m'interessa. Ara parlarem del món del tabac. Abans, però, et preguntava abans que per què ens costava tant reconèixer o demanar ajuda a professionals, no? I em deies, més o menys m'ho venies a dir així, per la nostra pròpia sensibilitat. Anar a una consulta de psicoteràpia, per exemple, ens fa por, ens fa pànic, perquè el que passa és que precisament el que ens poses és un mirall davant.
Exactamente, porque en realidad tenemos muy baja autoestima, tenemos muy mal autoconcepto de nosotros, entonces creamos una cortina de humo para que no se vea aquello que queremos ocultar, ¿vale? Esa debilidad que nos da miedo, nos da vergüenza, o sea, hemos crecido en una sociedad, en unos comportamientos en los que está muy mal visto ser débil, tener vergüenza. Entonces, para esconder todas esas emociones, ese miedo, esa falta de voluntad, pues creamos una identidad y luego reconocer esto pues nos convierte en otra identidad. Entonces, esa es la parte dura, ¿no?
Y por tener la que se ha de asumir, ¿no?
Es la que hay que tomar responsabilidad, ¿vale? Porque si no tomas responsabilidad, las consecuencias a largo plazo van a ser duras. Si yo tengo 20 años y no soy consciente de esas debilidades, pues tengo energía suficiente como para seguir cargando la mochila de la que hablaba yo el otro día. Pero cuando yo me voy haciendo mayor y sigo sosteniendo esa mochila, ¿vale? En algún momento me va a impedir tener una vida placentera o saludable.
Anem al món del tabac. ¿Es fácil dejar de fumar?
Es muy fácil dejar de fumar, porque nuestro cuerpo es tan perfecto que a la que tú le das una compensación, suelta una cosa. Lo que hablábamos en el primer programa de los cambios,
sí.
Si yo te doy una cosa que sea igual o mejor que la que tienes, vas a soltar inmediatamente la primera. Solo tienes que averiguar qué es aquello que te interesa más que lo primero.
Clar, ara parlant així, me'n recordava que es va editar fa molts anys un llibre que segur que coneixes, no sé què és aquell de «Es fácil de dejar de fumar si sabes cómo». Deixa'm preguntar-te per la segona part. El problema de que, problema entre cometes, de que sigui fàcil deixar de fumar és que no sabem com fer-ho?
El problema de que sea fácil dejar de fumar, no. O sea, el problema es que no tomamos la decisión. Si vamos a qué es la voluntad es un acto de una decisión de libertad.
O sigui, tu ara em deies, jo et preguntava, és fàcil deixar de fumar? I no m'imaginava que avui, Montse, em diguessis, és molt fàcil deixar de fumar. Per què no m'ho imaginava? precisament per aquesta segona part, suposo, perquè jo no sé com fer-ho, no? Vale.
Perfecto, pero ¿cuántas cosas no sabemos hacer hasta que nos las explican cómo, cuál es el proceso lógico? O sea, yo no sé hacer muchas cosas, pero cuando me las enseñan y sé el camino, pues me puede costar un poquito más o me puede costar menos. Pero la cuestión es que yo tenga esa voluntad y que yo tenga claro lo que quiero.
Anem al proceso, que ara em deies el proceso. ¿Com fas una sessió per tratar el tabaquisme?
Vale. Lo primero que hago en una sesión es identificar eso que yo quiero, esa ganancia, ese pensamiento lógico, porque si no hay una libertad, si yo no lo decido desde mi libertad, si lo quiere mi madre, lo quiere mi esposa, lo quiere mi jefe, no me sirve, ¿vale? No está en mi voluntad, no está en mi libre albedrío de decidir fumar o dejar de fumar, más bien. Entonces, lo primero que vamos es a clarificar qué es el beneficio, qué es lo que vas a ganar, qué vas a tener como compensación a todo eso. Y eso te tiene que gustar tanto que lo puedas imaginar, ¿vale? Que va a seguir la segunda parte cuando hacemos la relajación y hacemos esa sugestión. Y tú empiezas a experimentar toda esa ganancia, ¿vale? Yo fabrico un cuento con toda la información que he recogido durante la primera parte en la que me has contado tus experiencias, y entonces yo empiezo a fabricar un cuento, una metáfora, en la que tú vas a experimentar esa sensación. Cuando tú ya la has experimentado, la has vivido, tú ya sabes que es posible, ya has hecho el camino, ¿vale? Y la siguiente es cuando lo estás celebrando. Y dentro de esa visualización, de esa imaginación, de esa relajación, tú ves a futuro cómo va a representar, qué va a representar en tu vida. Entonces tú ya tienes un principio y un final de una historia. Entonces dices, ah, vale, pues este cuento sí que me gusta, este sí lo quiero. Y se cambia así.
¿Cuántas vegades t'han preguntat si la hipnosi funciona?
Uy, un montón, pero sobre todo lo que me han preguntado es los miedos. O sea, lo que me he encontrado mucho es el miedo a que alguien domine y controle mi voluntad. Porque precisamente si yo ya siento que a lo mejor el tabaco o otra adicción está controlando mi vida, lo que no quiero es que una persona exterior y extraña tenga control sobre mis pensamientos o sobre mis actos, ¿vale? Pero eso ya lo comentamos, que si yo tuviera esos poderes, o cualquier hipnólogo o cualquier terapeuta que practicamos la hipnosis, evidentemente lo primero que me iría a hablar es con la Colau para que nos arregle las calles. Después iría a hablar con Sánchez. No perdería el tiempo.
M'agrada molt això. Montse, em deies abans, el primer que fem és recollir tota la informació, jo faig un conte, no? Veieu la història com acaba, com comença i com acaba, i acaba sempre en final feliç, eh?
Sempre. És que al final todo acaba bien, y si no acaba bien es que no es el final.
I colorín colorado...
Este cuento...
S'ha acabat. Montserrat Llares, un plaer. Fins la propera setmana, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Si passes per un mal moment emocional, a Àgape t'ajudem. Superació del dol, teràpies de parella, ansietat, autoestima, pors, fòbies, adaptació als canvis, hipnosi per deixar de fumar... A Àgape cuidem de la teva ment i del teu cos amb acompanyament emocional i terapèutic. Truca'ns al 93-166-7474 per concertar la teva cita. També tenim herbodietètica amb més de 2.000 referències en medicina natural. 93-166-7474 o agapebcn.com. Agape, torna a sentir-te bé. Les obres d'avui són el teu tren de demà. Sabem que les obres no estan resultant les millors companyes de viatge i t'agraïm la paciència. Però t'assegurem que al final valdran la pena. Quan s'acabin, t'oferirem un més bon servei, amb més puntualitat, més fiabilitat, capacitat i una oferta millor. Transformem Rodalies, Adif, Rodalies de Catalunya operat per Renfe, Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
A 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 6 de la tarda. Encarem la recta final d'aquesta caravana d'avui. És dijous i, per tant, ja tenim a punt la Rut Caral. Rut, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Què ens portes avui?
Mira, aquesta setmana m'he decidit per fer un tema atemporal, que no està basat estrictament en l'actualitat, tot i que també hi té, en certa manera, relació. El reportatge d'avui procura fer una presentació de la situació actual a les llotges catalanes. El juliol d'enguany, dos investigadors de l'Institut de Ciències del Mar van publicar un informe en què es preguntaven qui compra el peix a les llotges catalanes.
Bona.
Jo no hi he entrat en, no he centrat el reportatge únicament en respondre a aquesta pregunta, sinó que partint d'aquestes dades he volgut fer una captura de pantalla de la situació que viuen les llotges a Catalunya avui en dia.
Doncs vinga, si et sembla, sentim el reportatge i després el comentem.
I tant.
Som-hi.
A 14, 15, 13, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11 Adéu, bien! Hòstia, adéu,
sèntims! Aiga!
Puta mare! Adéu, sèntims! Ara sí que estic salvat!
Aquest és l'ambient d'una llotja. Cada embarcació procura vendre tot el producte que ha pescat. A vegades més quantitat, amb més fortuna, altres vegades menys quantitat o gairebé res. Just en aquest fragment inicial, qui parla és Ramon Costa, de la barca Guilova de Badalona. Forma part del documental Mar de Fons, dirigit per Bruno Aretio i Florencia Luna, publicat l'any 2013. D'això, ben aviat en farà 10 anys i des de llavors les llotges han canviat pràcticament de dalt a baix.
Antigament, per l'any 2010 així, fèiem llotja presencialment, vale? Venien els peixaters i compraven. Fèiem la llotja a les 12. I érem unes 15 barques o 16. I llavors, clar, havia bastanta quantitat de peix i, bueno, els peixaters venien i compraven. El que passa que ara, actualment, som 7 barques. I treballant només estem 5. Hi ha dues que estan parades.
Aquesta és la situació actual que viuen a la confraria de pescadors de Badalona. Qui explica tots els detalls és Jordi Gasull, el patró major de la confraria.
Llavors què passa? Que clar, hi ha poc peix a la llotja i el peixater, doncs, clar, no pot sortir de la parada per vindre a comprar un parell de caixes o tres. Llavors hem tingut que fer la llotja online, vendre online. I llavors els peixaters, des de la seva peixateria, amb la tablet, amb el mòbil, amb l'ordinador, ells poden comprar online i estan veient en tot moment doncs, el peix que compren i tot.
I una situació semblant és la que tenen a la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita.
El canvi més substancial que hi ha hagut ha sigut el canvi de lo que era la subhasta tradicional, subhasta de veu, el canvi a la subhasta automàtica, que això el que ha fet ha sigut que un tema d'optimització del temps i també un tema de que la gent des de casa pugui pujar, no, a les caixes que s'estiguen venent.
Ell és Joan Balaguer, el secretari de la confraria de la Ràpita.
Jo vaig començar a treballar a la confraria l'any 85. Llavors, hi havia un total de 185 barques, quan ara mateix n'hi ha un total de 89, si estem parlant, quasi de la meitat d'embarcacions i també menys de la meitat de persones, perquè estàvem en unes 500, 600 persones i ara estem en... no arribem a 300, estem en 250, 270 pescadors.
I la confraria que també ha patit canvis en la digitalització del negoci és la confraria de Palamós, que des del 2013 permet comprar a la subhasta de manera remota. Pel que fa a les embarcacions, han passat de tindre un total de 81 barques l'any 2005 a les 47 que tenen actualment. Ho explica Cristina Mañas, la gerent de la confraria.
Estic treballant en aquesta confraria des del 2005. Des d'aquell moment fins ara hi ha hagut bastanta variació en el número d'embarcacions que pesquen en aquest port. En aquell moment, doncs, d'arrossegament n'hi havia 38, ara n'hi ha 23. D'arts menors n'hi havia 39 i ara n'hi ha 20. I en encerclament s'ha mantingut amb 4 el número d'embarcacions.
Més enllà d'aquesta davallada de les embarcacions i dels avenços informàtics, que han sigut significatius, l'economia pesquera també ha patit canvis.
Els darrers 10 anys, l'economia pesquera a Catalunya ha canviat d'una manera radical. Per una banda, s'està capturant una tercera part menys del peix que es pescava fa 10 anys. Això és degut a que els estocs no estan en bones condicions. Per una altra banda, cada vegada vivim en un món més globalitzat i, de fet, les captures són molt minoritàries respecte al que consumim. Habitualment estem a l'entorn del 15% del peix que consumim prové de la pesca catalana. La resta prové d'altres mercats o de tot el món. Per tant, és bàsic que millorem l'ecosistema marí perquè sigui més rendible l'economia pesquera aquí i tingui viabilitat si ha de competir amb la resta del món.
Miquel Ortega és doctor en Ciències Ambientals i membre del Departament de Recursos Marins Renovables de l'Institut de Ciències del Mar. Juntament amb Marta Coll, investigadora al mateix departament, ha publicat un informe sobre qui compra peix a les 19 llotges catalanes.
Hem vist, per exemple, que els majoristes són clarament els principals compradors, en compren al voltant del 64% del valor del peix descarregat a Catalunya, seguides de les empreses minoristes, com les peixateries, que compren el 26%, i les grans superfícies, que compren al voltant del 8% del produït. També hem pogut veure, per exemple, que hi ha una gran concentració a la compra. Si ens fixem en els 10 principals compradors, podem veure que compren gairebé el 50% del total del peix i del 35% del valor. Per tant, podem entendre molt bé quines són les dinàmiques de venda i de compra per totes les modalitats i també per les principals espècies. Això permet millorar la comercialització del peix i també permet una cosa molt important per nosaltres, que és vincular la gestió de la pesca amb la venda, perquè hem de millorar l'ecosistema i per això cal entendre també quines són les implicacions socioeconòmiques.
A més, l'estudi també conclou que durant el 2021 la llotja amb més compradors va ser la Ràpita i la que va tenir-ne menys va ser Badalona. Això pel que fa a les dades, però si parem atenció al producte que es comercialitza, tant a la Ràpita com a Badalona i a Palamós, topen amb una activitat cada vegada més freqüent, l'aqüicultura.
Avui en dia, l'alimentació de productes marins no s'entén sense l'aqüicultura. Més de la 50% del peix i dels productes marins que avui en dia a nivell global es mengen ja provenen de l'aqüicultura.
Sí que el producte de piscifactoria pot ser competència nostra, però entenem que cada producte també té el seu nínxol de client.
El que busca el mercat de peix fresc no vol peix de piscifactoria, però bueno, ens trobem el gran problema de si sabem el peix de piscifactoria sense dir, sense informar la gent que és un peix d'aquicultura, no? Perquè molta gent aprofita el tema i diu que tot és peix salvatge i davant del desconeixement creixent de la cultura gastronòmica del peix de la societat actual, doncs bueno, s'estan aprofitant una mica d'aquest sistema.
Aquesta introducció d'aquestes espècies en general ens afecta, però sí que la importància, sobretot en el cas de Palamós, és de tenir una qualitat i una gestió que pugui ser reconeguda per al consumidor. Pensem que això és molt important, doncs poder mantenir la traçabilitat i la seguretat dels productes que es venen i mantenir doncs una màxima qualitat.
Entra peix de piscifactoria, però no tant. El que més entra és peix de tercers països, de Marroc i de tot arreu. I clar, aquest peix porta molts dies que s'ha pescat, no és la qualitat la mateixa, però clar, el preu és molt més barat. Llavors què passa? Que la gent, clar, també el peix de llotja d'aquí doncs sempre va una mica més car. I tothom no arriba a aquests preus. Llavors, què passa? Pues clar, la gent ja tira més de peix d'altres països, o congelat.
Un factor bàsic per garantir la supervivència i el manteniment de l'activitat pesquera a Catalunya és assegurar que els estocs estiguin en bones condicions. Això els permetrà ser competitius respecte a aquest món tan globalitzat de la pesca on vivim. Si, per al contra, no aconseguim millorar la situació dels estocs marins, serà molt difícil que puguin mantenir la seva viabilitat durant molt de temps.
I a tot això s'hi suma una altra complicació, la falta de relleu generacional.
Relleu generacional no n'hi ha. El que és més jove sóc jo i tinc 40 anys. D'aquí 10 anys, la flota es perdrà un 60% o por ahí, més o menys. Em sembla que, si no vaig equivocat, a Catalunya som, em sembla que som 800 i pico de barques de pesca, pues d'aquí 10 anys quedaran 200, com a molt, i baixant.
La pressió inspectora, tots els inputs negatius que ens estan entrant, l'augment del preu del gasoil, fa que realment tot pescador hagi perdut la il·lusió d'anar pescant.
La gent jove no vol... Bueno, sí que vol, el que passa que fiquen molts impediments, perquè has de fer molts de cursos, estudiar el títol de patró, que són 2 anys, més després 2 anys de pràctiques... Clar, ser pescador et costa 5 anys d'estudis, més o menys. I clar, després si no t'agrada i tot, pues, la gent ja ni ho prova.
la pesca actualment tenia el problema aquest doncs, de menys dies de pesca, etc. I millors tecnologia dintre de les embarcacions no resulta ser un ofici tan dur, no?, com era fa molts anys, que sí que era una professió doncs, molt dura. I ara, tot i que també ho és molt més combinable, no?, a nivell de poder tenir una vida més saludable i poder combinar doncs, les hores laborals amb també les hores de lleure.
Sortir a pescar és un joc d'atzar. El documental Mar de Fons queda reflectida la situació d'una família que, mentre recull la xarxa, inevitablement pensa com s'ho farà per pagar el lloguer. Tots s'ho juguen amb els peixos, surten amb la barca esperançats que hi haurà sort. El nombre d'embarcacions s'ha reduït i el futur no és optimista. El que és imprescindible, però, és que sota l'aigua continuïn nedant els peixos.
El rumbo que portem no ho aguantem gaire.
No, 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 eh?
Estem condenats a morir. Com els peixos van desapareixent, els pròxims seran nosaltres.
Clar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin reportatge. En gairebé 10 minuts de reportatge, Ruth, has tocat diversos, molts ítems, de fet. D'entrada, el canvi de la subhasta en veu, en viu i directe, diguem-ne, a la subhasta online.
Sí, d'entrada era previsible, no?, que les noves tecnologies hagin entrat també a les llotges i que, per tant, la venda del peix a la majoria de confraries catalanes ja no es faça a veu, sinó per internet. Uh-huh. Això per una banda. Per altra, un motiu que també els ha incentivat a fer este canvi és l'hora de la subhasta i la impossibilitat de deixar el negoci tancat a una hora punta. Per exemple, en el cas de Badalona, Jordi Gasull explicava que ells la subhasta la feien a les 12 del migdia i que no és una bona hora per als peixaters per deixar-se a la botiga i anar fins a la confraria, no? Per això van decidir fer-lo en línia, de manera digital, i llavors cadascú pot ser connectat des del mòbil, l'ordinador o la tauleta, i des d'allí poden controlar què hi ha i què compren. I d'esta manera, per tant, els peixaters surten guanyant i els pescadors també, perquè si no, pel que expliquen, els sobrava molt de peix i havien d'anar fins a Barcelona. Que, en fi, era un tràfic que d'esta manera se poden estalviar.
Clar, i a banda d'això, Ruth, també feies un apunt a la reducció del nombre d'embarcacions, preocupant, que d'alguna manera també té a veure amb falta de relleu generacional, no?
Sí, sí, perquè este és un tema que cada vegada és més recurrent a molts oficis tradicionals i que, en certa manera, ara també s'ha vist molt més agreujat amb la guerra d'Ucraïna. Molts sectors se troben que potser sí que hi ha joves que tenen interès per aprendre l'ofici, però que les administracions en general no ho posen fàcil, no els ho posen fàcil. I això pot sumar-li també l'encariment dels costos i de les despeses, no?
Per tant, més ben dit, és un peix que es mossega la cua, tot plegat.
Sí, exactament. A Palamós, per exemple, intenten plantejar estratègies per garantir el futur de la pesca i que els joves tinguin ganes d'iniciar-se al sector. Per tant, esperem que puguen aplicar-les i que la gent, sobretot, que ja estigui interessada, no es desanime.
Clar, perquè com expliques en el documental, Ruth, a tot això s'hi suma que cada cop les piscifactories tenen més presència i suposo que la situació que hi ha actualment al Mediterrani, amb l'augment de la temperatura del mar, per exemple, abans en parlàvem, d'alguna manera els deu afectar això també als pescadors, no?
Sí, al final ells acaben sent qui reben més cops. Per exemple, una situació en què es troben i que els dificulta el sector de cara al futur és la reducció de les zones on poden pescar. Amb això s'hi troben a la Ràpita, per exemple. I, de fet, Joan Balaguer, el secretari de la confraria de la Ràpita, també fa una reflexió sobre això. Sentim-lo.
La pressió inspectora, tots els inputs negatius que ens estan entrant, l'augment del preu del gasoil, fa que realment tot pescador hagi perdut la il·lusió d'anar a pescar, no? També de la reducció de jornades que des d'Europa s'està duent a terme i implementant, reducció de zones on se pot anar a pescar. Llavors, no tenen en compte altres factors com els canvis climàtics, contaminació, l'activitat humana a les platges... Tot això, per ells, que Europa només s'hagi fixat en el pescador com el gran culpable dels mals del Mediterrani, quan no és així, perquè el pescador viu del recurs pesquer, viu del mar Mediterrani, i és el primer interessat en mantindre el mar bé.
Com que les llotges no és un lloc que freqüentem, tot això moltes vegades se'ns passa per alt, no? Però, bueno, n'hi ha que procuren tirar-ho endavant i només se troben obstacles i més obstacles.
I que el jovent s'animi, home, que es tiri cap al mar, que és preciós, a collir peixos, que en diuen alguns, a collir peixos. Ruth Caral, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
T'esperem la propera setmana
sí.
amb un reportatge sobre...
Moda.
Moda, eh?
Sí.
M'ha agradat molt. Els de casa no ho veieu, però m'ha fet mirar de pícara. O sigui, que el tanto que va de canto, que diu aquell. La setmana que ve, més Ruth Garal i moda. Que vagi bé, Ruth.
Igualment.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Va, nosaltres doncs ho deixem aquí, esperant només que sigui demà, a les 3 de la tarda. I molts direu, uf, demà dia entre setmana, últim de fet, i ja cap de setmana. Doncs sí, si escolteu Ràdio Estel i La Caravana, inclús així se us farà menys feixuc. I tornem, com dèiem, demà, a partir de les 3 de la tarda. Escolteu La Caravana, adeu-siau.